Bé, ja torna a ser dissabte. Això vol dir que la finestra de Ràdio Falset es torna a obrir de bat a bat per dur-vos tot un seguit d'espais ben variats. Ja som a la primavera, una primavera ben plujosa que ha dut als nostres camps i als nostres rius i barrancs una imatge que fa un mes ningú no podíem ni imaginar. Esperem que ara també arribi el temps assolellat per tal de poder gaudir d'aquesta natura que ens envolta i que en les primaveres té un encant especial. Comencem la finestra fent-vos la presentació de tots els espais, dels que, si es quedeu amb nosaltres, podreu gaudir. Per començar, un servidor us durà el món de la salut amb l'habitual Fem Salut. Tot seguit, l'Agustí i la Montse Mateus us aproparan el món dels llibres i ara que Sant Jordi és tan a prop, caldrà que hi parem orella de forma especial. Ja sobre les 12, la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors ens parlaran de tot allò del que podem gaudir si anem a la biblioteca de Salvador Estremifà. I per tancar la finestra d'avui, tindrem una altra Montse, en aquest cas la Montse Rofes, que junt amb el Joan Cubells ens portaran els sempre interessants temes de psicologia. Esperem que tot plegat us faci passar un matí ben entretingut. Bon dia i bona hora. Una setmana més ens toca compartir aquesta estona de ràdio amb tots vosaltres. I com sempre us hem preparat un programa que creiem pot ser del vostre interès. Avui en el nostre espai parlarem d'una malaltia que fins no fa massa era poc reconeguda. De totes maneres, cada cop més es reconeix l'existència de la mateixa. Això fa que les persones que la pateixen se'ls reconegui un fet tan bàsic com el dret a estar malalt, ja que hi va haver molt de temps en què qui patia aquesta malaltia semblava que s'ho inventés. Ens referim a la fibromiàlgia. Per parlar-ne, tenim a nosaltres a la Maite Rivera, presidenta de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. Ella és infermera i ens aportarà els seus coneixements sobre aquesta malaltia que ella mateixa pateix. Hem deixat tot el temps del nostre espai per parlar-ne. Segurament ens podríem parlar molt més, però esperem que sigui el suficient per a que us feu una idea d'aquesta malaltia. Així doncs, passem a parlar amb la Maite Rivera sobre la fibromiàlgia. Bon dia, estem aquí a l'Espai Fem Salut amb Maite Rivera, presidenta de l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. I estem amb ella per parlar d'aquesta malaltia, una malaltia que fins fa no gaire no era massa coneguda, però a poc, pues, per sort, sobretot perquè els afectats, ja que la pateixen, almenys que la gent sàpiga que existeix, doncs cada vegada es coneix una mica més. Bon dia, Maite.
Bon dia.
Hem de dir que ella també és infermera. I a més, pues, justament pateix aquesta malaltia, per tant, pot parlar des de la vessant professional una mica i des de la vessant d'afectada. Pues, Maite, primer que res, ens agradaria que ens expliquessis una mica què és la fibromiàlgia, com la definiries?
Jo sempre faig una explicació molt senzilla perquè tothom la pugui entendre. Sempre m'agafo amb la paraula fibromiàlgia. Fibro vol dir la part del teixit fibrós que tenim totes les persones. Després, mi ve de la paraula llatina muscle, que vol dir muscle, i àlgia vol dir dolor. Per tant, merament diuen que és una malaltia amb dolor. És veritat, però després suposo que anirà sortint, anirem parlant de molta més sintomatologia que té. Però sí que és veritat que comença molt, molt al principi amb molt de dolor.
I per situar una mica i cito una mica a tothom, els que s'estan escoltant el nostre programa, de quina incidència parlem? És a dir, quants afectats o quantes persones estan afectades per aquesta malaltia? Que també hem de dir que moltes d'elles segurament no ho saben.
Jo diria que sí. Jo penso que, bueno, oficialment, evidentment, hi ha sempre una part oficial que diuen que és un 2,6% de la població que tenim aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat. Però oficiosament parlen de més percentatges, parles inclús d'un 4 i un 5%. Però, esclar, ens hem de quedar, diem, amb el que és oficial, perquè, com tu molt bé has dit, és possible que hi hagi molta gent que no ho sàpiga que està afectada.
I quan parlem d'aquesta malaltia, generalment ens ve al cap una persona, una dona generalment de mitjana edat. És aquest una mica lo, diguéssim, la persona de referència que té aquesta malaltia, és a dir, la persona que pateix aquesta malaltia és sol ser una dona més aviat, perquè els homes no solen estar gaire afectats.
A veure, és evident que sí que és un percentatge més alt de dones, parlen entre un 90... Al principi es parlava molt d'un 97-98%, però és que jo ara, després dels anys que fa doncs, que estem dintre doncs, de l'associació, per exemple, doncs cada vegada veiem molta gent molt més jove, però tu molt bé has dit, és de l'edat mitjana, però cada vegada tenim gent de més curta edat, inclús infants, i cada vegada hi ha més homes. Per tant, sí que en aquests moments encara es pot considerar merament més femenina que masculina aquesta malaltia, però que tot això va canviant també una mica.
Parlem, que hem començat a comentar el símptoma principal, que és el dolor. Si et sembla, per començar, abans de parlar de la resta de símptomes que pot donar, que pot donar lloc a la malaltia, centrem-nos en el dolor. El dolor és el símptoma principal i, si no ho tinc mal entès, quan es fa el diagnòstic, el dolor es situa en uns certs punts de l'organisme, oi?
Sí, a veure, parlen sempre de 18 punts, que diuen ells, els experts, que això va venir del Col·legi de Reumatologia americà. Llavors hi ha uns punts que ells en diuen tender points i nosaltres en diem punts gallets en català. Què vol dir? Que hi ha 18 parts del cos en el qual són molt més sensibles les persones que patim la malaltia, molt més sensibles en el dolor. Vol dir que tenim la sensibilitat molt més acusada. I només, amb el sol fet d'apretar-nos amb la força que fem quan apretes com si fos 4 quilos, per exemple, llavors ja tenim un dolor molt, molt exagerat. O sigui, per exemple, perquè ens pugui entendre doncs, tota la persona que ens escolta, és, per exemple, hi ha aquella persona que et vol fer una abraçada, et diu, hola, què tal, com estàs? I tu li dius, cuidado, cuidado, no em toquis. Perquè només el sol fet de posar-te la mà a sobre i apretar-te només amb alegria o amb amistat i amb ganes de dir-te què tal com estàs, aquest dolor ens fa mal.
I aquests punts principalment, més o menys, per on es situen?
A veure, jo et diria que hi ha moltes parts, perquè és que ara si te'ls haig enumerat tots són molt difícils, però hi ha, per exemple, una part molt sensible que tenim, és la part interna dels braços, cap a l'altura del colze, per entendre'ns, la part interna, aquesta part tan tova del cos, això ens fa moltíssim mal. És molt exagerat. La part interna dels genolls, també. La part externa dels genolls, també. Però és un dolor que normalment, diries, és continu, però hi ha moments que et fa més mal que altres, evidentment, perquè no sempre tenim un dolor exagerat, perquè és que si no seria insuportable. Ja ho és, viure amb dolor 24 hores del dia. Perquè això sí que és veritat, des de que tens aquest dolor i que et diagnostiquen i que ja estàs etiquetada, per dir-ho d'alguna manera, és viure amb dolor totes les 24 hores del dia. El que passa que una persona aprèn
a conviure.
A conviure, evidentment, com tota qualsevol malaltia crònica. Tu ja saps que totes les malalties cròniques volen un aprenentatge i aquest aprenentatge és aprendre a conviure.
I a banda del dolor, quins altres símptomes podem trobar?
Mira, jo, per enumerar-los així ràpidament, són uns quants. El que passa que no totes les persones els tenen amb la mateixa intensitat, aquests sintomatologies, ni totes les persones els tenen, en poden tenir algun més.
Com en qualsevol malaltia, hi ha una malaltia per a molts malalts. I per tant, cadascú l'afecta de manera diferent.
Sí, però en general hi ha una sintomatologia generalitzada, com per exemple, el que en diem nosaltres els dolors generalitzats, que és el que és el que et desencadena, però és que després de molts anys de malaltia ja es van correlacionar amb altres coses, o sigui que no solament és el dolor. Llavors hi ha un cansament extrem. Ens costa molt funcionar, o sigui, no podem fer les coses, perquè vols aixecar-te, vols intentar fer coses, però no pots. Hi ha alteracions en la son. Tenim el son profund alterat, no el recuperem, no tenim el son recuperador, que se'n diu. Tenim molta angoixa al principi, després la vas controlant. la persona doncs, que veu que, degut a tota aquesta història que estic explicant, o aquestes miques de símptomes que estic explicant, veu que no pot funcionar com abans, pot arribar a tenir una depressió, perquè es veu tan impotent a no poder fer el que feia fins a aquest moment, doncs llavors pot passar això. Després també tenim pèrdua de concentració, més que de memòria. A vegades diuen memòria, doncs no, és concentració. Per exemple, jo ara estic parlant, però perquè com que ja domino molt el tema de la malaltia, igual no em perdo, però en un moment donat et puc dir-te, ho sento, però a mi quedes en blanc. Ens quedem en blanc. Em va passar en una entrevista que em van fer en el programa d'en Cuní i em vaig quedar en blanc. I jo em vaig quedar, encara poder van patir més les persones que m'estaven entrevistant que no pas jo mateixa, perquè jo ja ho sé. Però realment és veritat, ens quedem en blanc. Uh-huh. Després tenim molt el que nosaltres amb professionalitat diem parestèsies, que vol dir aquests formiguetxos que se t'adormen les extremitats, tant superiors com inferiors. Jo quan estic parlant per telèfon, cada minut o cada, posa-li 30 segons, tinc de canviar de cantó d'aguantar el telèfon perquè la mà se m'adorm.
Perquè ens fem una idea, això ens ha passat a tots moltes vegades, a la nit a vegades ens despertem, que ens queda una mà morta i té una sensació moltíssim desagradable, doncs això a vosaltres ens
passa
bastant sovint.
Molt sovint. Després podem tenir un colon irritable i una bufeta irritable, que vol dir anar molt de ventre un moment donar-lo millor vas tres vegades i després vas normalitzada. Un altre dia, doncs, vas, cada dues hores vas al lavabo fer, doncs, el pipí, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm. Llavors també hi ha una altra cosa que és un mal de cap, a vegades molt específic, de molt a darrere de les cervicals i una mica sobre del cap. Llavors, també tenim mal a la cara, també fem el que se'n diu el bruxisme, que és allò de no tancar bé la mandíbula o moure molt la mandíbula. Les dues mandíbules, saps? Llavors tenim desequilibris. Potser estem caminant i en un moment donat perdem l'equilibri i no saps per què. Uh-huh. Tenim la sensació de que les cames no les podem posar a puesto. Quan estàs estirat al llit, les cames es comencen a moure d'una manera que costa molt controlar-les fins que trobes la manera de controlar-les. Que, tu ja saps que hi ha el que se'n diu el síndrome de les piernes inquietes, en castellà, uh-huh. de les cames que se't van amunt i avall. Uh-huh. Després tenim molta sensibilitat ambiental. O sigui, vol dir que quan nosaltres estem amb un grup de persones, que pot ser, jo què sé, posa un concert, no els resistim. No resistim estar amb massa soroll. Uh-huh. Tenim molta rigidesa al matí, perquè el no descansar, com pots comprendre, quan no hi ha el son reparador, evidentment, llavors el que ens passa és que ens llevem. El que et diuen, moltes persones et diuen, és que sembla que m'hagi passat una màquina de xafarrocs.
Mm-hmm. Perquè ens entengui la gent, una mica quan has tingut una gripada grossa,
exacte.
Pues una mica pues aquests símptomes aquell diàriament.
Aquell dolor que dius, ai, que estic ben llit, però és que nosaltres no estem ni ben llit, tampoc mm-hmm. a vegades. Mm-hmm. Llavors tenim molts dolors a nivell del tòrax, sobretot a sobre les mames, aquest dolor ens fa bastant mal també, i algunes persones doncs tenen alteracions a la pell, altres no, com pot ser des d'una psoriasis, des d'un eczema, picos, etc. I coses que segurament altres persones poden patir i que no les enumero, però aquestes són les que més o menys
poden aparèixer de manera
exacte.
Més habitual.
És molt complexa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, déu-n'hi-do. I quins factors fan que aquests símptomes que m'ha anomenat es puguin agreujar?
A veure, sí que és veritat que, com tota malaltia crònica, si tu no aprens a conviure, i com més nerviós et poses per la impotència i per veure que no pots tirar endavant i que veure que t'aixeques i potser voldries fer una cosa i ara dius, ara no la puc fer perquè doncs no m'ho permet el meu cos, esclar, com més l'estat nerviós és de la persona, perquè tothom ho pugui entendre, doncs evidentment s'agreuja més el dolor. I sobretot també hi ha una altra cosa que ens passa, i és, per exemple, entre cometes, el dia que nosaltres veiem que sembla, ai, avui sembla que, ai, poder tindràs un dia una mica diferent, què fem totes les persones llavors que estem afectades fins que no n'aprenem? Abusem una miqueta d'aquell dia que, entre cometes, dius, sembla que em sento una mica millor, i llavors ho paguem caríssim.
Pagueu
molt car. És un preu molt car, uh-huh. perquè potser pots estar una setmana sense poder-te pràcticament bellugar. Llavors vol dir que has d'aprendre a dosificar-te, has d'aprendre a conviure. Realment, si no aprens, és molt difícil, és molt dur, com suposo qualsevol persona que té una altra malaltia també crònica, fins que, jo sempre dic una cosa, no s'accepta mai, sinó que assumim que tenim una malaltia crònica.
Ens adaptem.
Assumim i adaptem. I si no ho fem, evidentment és dificilíssim.
I si hi ha alguna causa que s'hagi conegut en la investigació,
moment,
que pugui donar lloc que sigui la causa d'aquesta malaltia?
De moment no. De moment no tenim causa. Com pots comprendre, si no hi ha causa, no tenim medicació específica. I llavors van provant. A cada persona, clar, com depèn de cada metabolisme, doncs van provant què és el que et pot anar bé. I llavors, esclar, evidentment hi ha una complicitat amb el metge de capçalera, que és el que et porta normalment, i de dir, doncs si això no em va bé, a veure, provem una altra cosa, perquè és que arriba un moment, és que ni ells mateixos saben què ens poden donar, perquè és que hi ha la gran majoria de calmants del dolor, per entendre'ns, els analgèsics que diem nosaltres, normalment no ens fan gran cosa. O sigui que és dificilot.
Molt bé. Ja hem parlat una mica al principi que aquesta malaltia fins fa no massa era una mica una incompresa, possiblement perquè el diagnòstic no mostrava proves objectives que diguéssim, que sí. Aquesta persona té això, té l'altre o té l'altre. Però per confirmar un diagnòstic, però moltes vegades el fet de que es facin proves i que no surti res més pot ser que sigui el que ajudi a diagnosticar precisament la fibromialgia, oi?
Però com tu sí que saps, quan, per exemple, hi ha una malaltia que no podem tenir unes proves concretes que diguin tens aquesta malaltia, llavors què s'ha de fer? Pues s'ha de fer un diagnòstic diferencial, que vol dir anar descartant altres malalties fins a arribar al diagnòstic que en diem clínic. Què vol dir clínic per les persones que no ho saben? És que és, tal com tu has dit, que no és objectiu, com que no tenim proves objectives, llavors és subjectiu totalment, llavors és a base de fer el palpament que el metge ja sap que ha de fer a la persona que pateix la malaltia, llavors té una manera de diagnosticar, també es va fer des de la Conselleria de Salut un protocol de diagnòstic i seguiment de la malaltia. Per tant, tots els professionals, metges, poden diagnosticar la malaltia ben diagnosticada.
Una mica basat en aquells punts que hem anomenat abans.
Exactament.
Que aquells punts dolorosos, que
sí.
de 18, si 11 estan es veuen afectats, doncs realment hi ha una mica encara el diagnòstic cap a aquesta malaltia.
Sí, llavors, per exemple, l'ideal seria, dintre del protocol, és que al cap de doncs, uns mesos que et tornin a fer una visita per tornar-te a palpar i a veure si realment continues amb aquell dolor. Llavors, descartant tot l'altre, que és anar fent totes les proves complementàries i normalment totes són normalitzades, més el diagnòstic clínic arriben a diagnosticar la fibromialgia, però es pot diagnosticar i bé, no hi ha cap problema per diagnosticar-la.
Un cop diagnosticada, quins consells donaries a les persones afectades?
Clar,
per tal de mirar, de minimitzar-ne, sense que pugui estalviar,
sí.
De minimitzar els símptomes.
A veure, jo esclar, primer de tot, una bona informació de lo que és realment la malaltia. Lo ideal seria, això seria lo ideal, però esclar, a vegades no hi ha manca de temps i d'altres coses, no? És que els expliquessin exactament què vol dir aquesta malaltia i què passa. Que moltes vegades doncs, no es pot explicar per falta de temps i llavors donen no massa explicació al malalt de què ha de fer per conviure amb aquesta malaltia. Llavors, jo penso que el que s'ha de fer i que es podria fer arrel a la sanitat pública, però ja sabem que de vegades costa perquè doncs, falta temps, falta de tot, doncs és això, explicar molt bé a la persona que la pateix què és i què pot passar.
I
que sobretot els hi diguin que realment no hi ha una cosa degenerativa, sinó que és una malaltia de dolor crònica i amb altres simptomatologies. El que sí que és veritat és que a còpia dels anys vas fent correlacions amb altres coses, amb altres malalties. Però bueno, de moment jo el consell que donaria és, de moment aprèn a conviure i per aprendre a conviure el que s'ha de fer personalment, la persona que la pateix, és que canvi una mica, jo el que dic és el xip, de les, o més aviat per entendre'ns millor seria l'actitud de fer les coses que no les facin igual que abans les feien. I, perquè si tu pretens de fer-les igual, no te'n surts. I sobretot també el familiar que ho intenta mirar d'entendre, perquè a vegades hi ha molta incomprensió, com tu has dit abans.
I també, si no ho tinc mal entès, doncs hi ha qüestions de relaxació, per exemple, d'exercici físic, i d'altres que, en el que diem, no trauran el mal, no trauran el dolor, no trauran la malaltia en si, però evidentment poden ajudar a que un si tingui una convivència més fàcil.
Bueno, com tu mateix acabes de dir, sí que és veritat, ens recomanen normalment una mica d'activitat, perquè és clar, tota malaltia que provoca dolor, perquè no és aquesta sola nostra, sinó que n'hi ha moltes amb dolor, totes les malalties de dolor, tu ja saps que la musculatura, si tu no la treballes una miqueta, llavors aquesta musculatura, el fer-te tan mal, què vas fent? Doncs vas deixant de fer exercici i la musculatura, què passa? Doncs es torna flàcida totalment. Llavors el que sí que s'ha de mantenir és una activitat física adequada. I això és el que ens recomanen molt el tai chi, ens recomanen molt el qigong, que és una activitat d'estiraments, ens recomanen molta relaxació, ens recomanen doncs, fer una gimnàstica molt suau, a vegades hem fet escola d'esquena, hem fet això que t'he dit el qigong, i això acompanyat d'anar aprenent a conviure i d'anar millorant la teva qualitat de vida, evidentment ajuda, no cura. Aquesta malaltia, avui per avui, és una malaltia crònica i de moment no hi ha cura.
I com has dit tu, el tema de la medicació simplement és simptomatològic i moltes vegades no és efectiu, doncs, perquè són medicaments que estan adreçats al dolor en general, però que en aquest cas, per exemple, no són prou efectius.
No.
I, doncs, clar, és una mica complex fer una, i suposo que dependrà també de cada persona.
Suposo que sí, com tot qualsevol, suposo que les persones, doncs, no sé, per exemple, un diabètic, hi pot haver-hi un diabètic que el diagnostiqui i de seguida sàpiga i aprengui tota la mecànica de punxar-se i de fer la seva cura personal, diguem-ho així. Doncs en el nostre cas també passa igual. Hi ha gent que sí, que aprendrà de seguida, i hi ha persones doncs, que els costarà moltíssim perquè no accepten, perquè no entenen, perquè voldrien continuar com abans. Clar, tot depèn molt de la persona, com tu has dit.
Doncs bé, falten 5 minutets. Sí. M'agradaria, abans d'acabar l'entrevista, parlar una mica de la vostra associació, perquè crec que la feina de les associacions de malalts en general són molt importants. Potser perquè jo estic en un poble i moltes vegades doncs, és difícil accedir-hi moltes vegades. No és tan fàcil com una ciutat més gran, però crec que és una eina molt important perquè els malalts que puguin parlar de tu a tu amb la gent que ho pateix una mateixa malaltia, perquè és... la persona no se sent tan sola possiblement. I per això ens agradaria que ens expliquessis una mica què és la vostra associació, qui sou, si teniu alguna seu a prop d'aquí de Falset i què feu en general.
A veure, la nostra associació va néixer precisament molt a prop, no sé, els quilòmetres, no sé, però va néixer a Reus.
Va néixer a Reus.
Va néixer a Reus, propíssim. La primera junta directiva va ser un grup de persones malaltes d'aquí a Reus, de Reus, senzillament de Reus, i llavors van ser els que van fundar l'associació.
Doncs a propíssim d'aquí, a 20 minuts.
Per això t'ho dic, vull dir, molt a propet. Llavors va ser la inquietud que van tenir aquestes persones, va ser això que dius tu, al veure que eren persones una mica incompreses, és trobar persones que parlen el mateix llenguatge que tu i que de moment, o sigui, nosaltres fins ara, moltes persones ens hem vingut de justificar, com aquell qui diu. Doncs quan estàs a dintre de l'associació i amb persones que tenen la mateixa malaltia que tu, no t'has de justificar, t'entenen perfectament, només veient la cara, a vegades ja sabem si estàs o no estàs, d'alguna manera o d'una altra. Llavors, aquí va ser el naixement de l'associació. Evidentment, ells, l'altra junta, es van dedicar molt a obrir moltes seus territorials, perquè en aquest moment, actualment, en tenim 32 ja de seus territorials a tot Catalunya. Som un col·lectiu de més de 3.000 persones associades a la nostra associació, i això va increixendo.
I en aquestes delegacions, diguéssim, es fan tallers, es fan xerrades...
Ara és el que anava a explicar una miqueta. O sigui, l'objectiu principal de l'associació, evidentment, són, jo diria que tres són la mare dels objectius, per dir-ho d'alguna manera. Un seria a fer l'atenció personalitzada per la persona que està afectada i diagnosticada de fa molt poc i que està molt desorientada, està molt angoixada, etc. Doncs és fer-li una acollida personalitzada i explicar-li una miqueta les activitats que fem per millorar la qualitat de vida i doncs, donar-li aquest suport moral que necessita en aquell moment. Uh-huh. En segon lloc, batallem, vull dir, l'objectiu, un altre objectiu és el fer un taller de recuperació funcional, com abans t'he dit, que pot ser un tai chi o una gimnàstica suau o un qigong. Uh-huh. I després l'altra part és el grup d'ajuda mútua, que normalment el grup d'ajuda mútua és entre malalts, perquè això seria l'ideal, però hi ha seus territorials que ho mantenen fent-ho entre els malalts i alguna altra seu doncs, que tenen el suport d'algun psicòleg professional. Uh-huh. Perquè a vegades és tan complexa doncs, que a vegades es fa difícil poder-ho portar entre nosaltres, uh-huh. però hi ha seus que sí, que funcionen entre elles, i llavors aquest grup d'ajuda mútua és el que tu deies, parlem el mateix llenguatge, intentem veure positivament les coses, mirada de donar recursos en l'aspecte, doncs, no ho sé, per exemple, doncs, mira, goita, jo ho he fet d'aquesta manera i me n'he sortit, i no sé què, i no sé quantos, vull dir, una mica això. Això serien els objectius primordials. A partir d'aquí, llavors, el que fem molt és divulgació de la malaltia, fem moltes xerrades, se'n fan pràcticament, bueno, moltes xerrades depèn de cada seu. Llavors, es fa el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, normalment és un cop a l'any, que és el 12 de maig, en el qual aquell dia aprofitem per també poder posar taules informatives i divulgatives en totes les ciutats o pobles que tenim seus territorials, perquè així la societat civil es va sensibilitzant també amb aquesta malaltia i van veient doncs, que bueno, no són persones com moltes vegades ens han tractat, que ens han dit que si som vagues, que si no volem treballar, que si tenim cuento, etc.
I ara que has comentat una mica el tema de la societat civil, explica'ns una mica l'última, aquesta última feina que esteu fent de recollida de signatures per tal de...
Això va sorgir, ja va haver-hi un grup de persones afectades tant de la nostra malaltia, que és la fibromiàlgia, com n'hi ha una altra, que és cosina germana, que diem nosaltres, que és la síndrome de fatiga crònica. Llavors va sortir una iniciativa de fer una plataforma en la qual es va posar en marxa fer una iniciativa legislativa popular. Què vol dir això? Vol dir que aquesta plataforma està composada per 5 persones i per fer una proposició de llei per poder donar resposta a les necessitats que tenim les persones amb fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
I quantes signatures necessiteu?
Això es va presentar al Parlament, necessitem 50.000 firmes en 4 mesos i es va presentar al Parlament, es va admetre a tràmit a la mesa del Parlament i ara estem ja en l'engegada de les signatures. Per tant, tota persona que vulgui ser solidària i vulgui signar, es pot donar un número, bueno, jo després donaré el número de telèfon, si convé, de la seu que teniu més propera, que és la de Reus, i en tot cas, doncs, vull dir, poder, doncs, col·laborar i ajudar-nos a aconseguir aquestes signatures.
Doncs, ja se'ns ha acabat el temps, Maite. M'agradaria que abans d'acabar ens diguessis una mica això, l'adreça electrònica i els telèfons al qual es poden adreçar si alguna persona està interessada.
Bueno, la pàgina web és a les 3 doble uves, fibromiàlgia, guió normal... Ai, espera't un moment. Ai, que em quedo, com em quedo en blanc? Guió normal cat.org. I en allà ja hi ha el mail per poder connectar, vale?
I el telèfon de Reus?
I ara el de Reus. Mira, és el 699-308... 919. I la nostra coordinadora es diu Rosa.
Molt bé. Doncs Maite Rivera, no queda temps per res més. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació als micròfons de Ràdio Falset i esperem que almenys aquesta petita aportació nostra serveixi per donar a conèixer la vostra malaltia.
Doncs jo moltes gràcies us dono a vosaltres per haver-me convidat i evidentment doncs, amb persones com vosaltres i emissores com vosaltres feu una gran tasca en aquest aspecte perquè així es doneu a conèixer també amb la vostra ajuda tot el que hem fet fins ara. D'acord?
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga. Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que l'hagut trobat interessant i que les persones que pateixen aquesta malaltia puguin a partir d'ara conèixer aquesta associació i ficar-se en contacte, ja que les associacions de malalts són una bona eina per a que la persona que pateix aquesta malaltia pugui compartir-la, les seves experiències i buscar-hi la informació que li cal per afrontar de la millor manera possible la seva patologia. I ja no ens queda massa cosa més a dir, potser només els de sempre, que estem oberts als vostres suggeriments i que ens els podeu fer arribar a través del telèfon de la ràdio, el 977-830044, o bé la nostra web, radiofalset.net. O així també dir-vos que en motiu de la propera Fira del Vi, el dia 5 i 6 de maig, Radio Falset farà, com ja és habitual, un programa especial, en el qual aquest espai tindrà una cabuda. En ell parlarem de forma monogràfica del vi i de quins elements saludables ens pot aportar sempre que en fem un consum adequat. Bé, doncs, res més, ens acomiadarem els de sempre, l'Armand i el Vicent, tot deixant-vos amb la companyia de l'Agustí i la Montse i el seu trasbarrat. Fins aviat.